Jesús Palomar, professor del Departament de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què és tan important el debat sobre l'estat de la nació?
Bé, és important doncs, perquè bàsicament el que fa el govern i també el que fa els partits de l'oposició és explicar una mica les línies bàsiques de les propostes polítiques del que serà doncs, el curs polític, el devenir de dels mesos següents del que seria diguem, el curs que es presenta, no? És a dir, una mica doncs, els deures que es posen a si mateixos, sobretot el govern, en aquest cas, i els deures que li posen els partits de l'oposició al govern doncs de cara al curs següent, no? Els 12 propers mesos, diguem. Seria aquesta l'estat de la situació.
Clar, aquest debat dura 3 dies, però com funciona? És a dir, qui parla, què pot fer cada formació?
Sí, el debat l'inicia el president del govern, el president Pedro Sánchez, que farà una intervenció que no té límit d'horari, i a continuació, per ordre invers, de menor a major representació, els portaveus dels partits polítics tenen una intervenció de mitja hora, on ells fan les seves propostes, fan les seves intervencions. El president del govern en qualsevol moment pot intervenir després d'aquestes intervencions doncs, per respondre. Després, si el president del govern ha donat resposta, tenen dret aquests partits polítics a un torn de rèplica, a un únic torn de rèplica, d'acord? Uh-huh. Evidentment, si no ha contestat el president del govern, doncs no tenen, òbviament, cap torn a rèplica. I així van doncs, passant un rere l'altre tots i cadascun dels partits, amb l'única excepció del Partit Socialista, que tot i no ser el partit més votat, sí que és l'últim a intervenir perquè és el partit que representa, o que diguem que és el partit del govern. Diguem. El Partit Socialista doncs, és l'últim a intervenir en aquest cas.
Ara fa 7 anys no, que no es celebra aquest debat de la nació. Per què ha passat tant de temps fins que s'ha celebrat? És a dir, no és obligatori fer-ho?
No és gens obligatori. Ni a la Constitució ni al reglament de les cambres del Congrés, en aquest cas, esdevé obligatori, sinó que el reglament de les cambres diu, bàsicament, doncs, que és el partit del govern, el govern que és qui presenta la proposta de fer el debat de l'estat de la nació, i si no s'ha fet en els darrers 7 anys, és bàsicament perquè, o si no es fa, si no s'ha fet en aquests 7 anys últims, com igualment no s'ha fet en altres ocasions, és perquè ha coincidit o bé en què ha hagut eleccions en els moments en què tocaria o s'hagués pogut fer, o bé perquè hi ha hagut mocions de censura en aquests mateixos moments, o bé, per exemple, l'any passat perquè va haver la Covid i no es va considerar, segurament el govern no va considerar oportú fer un debat de l'estat de la nació perquè diguem que l'estat de la nació era la Covid, no diguem, i per tant, doncs, en els últims 2 anys no es va fer aquest debat de l'estat de la nació, aquest debat doncs, per aquestes motivacions, no? Llavors, entre una cosa i l'altra, doncs, entre eleccions, entre mocions de censura i la Covid, doncs, no hi ha hagut aquesta normalitat habitual doncs, per fer-se aquest debat. I amb això ja portem 7 anys.
Ja per acabar, s'han celebrat en total 25 debats de la nació. En aquest en concret que comença demà, quins són els punts claus, no? O quins són els que tu creus els moments en què ens hauríem de fixar més?
Bé, és un debat d'estat de la nació bastant estrany, perquè realment, normalment, els debats d'estat de la nació acaben produint-se, diguem, situacions de conflicte o de crispació, si vols utilitzar aquesta paraula, uh-huh. Entre les persones candidates que després encapçalaran les llistes a les properes eleccions, no? Especialment a les principals candidatures, no? No és el cas tipus socialista, doncs bé, és probable, és possible que Pedro Sánchez encapçali la llista, però per exemple, per Partit Popular no hi haurà Núñez Feijóo, uh-huh. Tot i que estarà al Congrés, no pot intervenir, sinó que ho farà la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra. Per tant, no hi haurà aquest diguem, cara a cara amb Núñez Feijóo. I, per tant, doncs, ens perdrem aquesta situació, no? Però sí que és veritat que el que ens hem de fixar, bàsicament, és en dues o tres situacions. La primera és els partits polítics tenen dret a presentar diferents propostes, un màxim de 15 propostes, i s'aproven o no en funció de les majories. I aquí el que veurem és a què li aprova el govern aquí. Si li aprova més coses a Esquerra, si li aprova més coses al Partit Popular, si li aprova més coses... És a dir, on se situen els acords i els pactes, no? Perquè ens entenguem. I una situació, doncs, perquè ens entenguem amb qui els partits de govern actualment són més amics, no? Hi ha més bona relació. En segon lloc, ens hem de fixar, un cop ha passat la pandèmia i en una situació de preludi de crisi econòmica, quines mesures econòmiques vol instaurar el Partit Socialista i el govern en general, no només el Partit Socialista, sinó també Podemos, Unidas Podemos. I, evidentment, en tercer lloc, quin és el paper que agafa el Partit Popular com a partit d'oposició que vol governar a les properes eleccions, no? És a dir, són els tres punts calents. Amb qui es fa el govern, perquè ens entenguem, quins són els seus socis en aquest final de legislatura, quines són les mesures que el Partit Socialista i Unidas Podemos, el govern, vol instaurar, quina és la seva línia d'actuació en aquesta final de legislatura, un cop ha passat el gruix de la pandèmia, perquè ens entenguem, i quin és el paper que vol jugar el Partit Popular un cop ha passat l'etapa de Pablo Casado i comença l'era de Núñez Feijóo en aquesta, doncs, intent de guanyar les properes eleccions. Jo crec que són els tres punts on ens hauríem de fixar en aquest debat d'estat de la nació com a grans titulars.
Doncs Jesús Palomar, professor del Departament de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.